Clara, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ja sabeu que és física, és investigadora del grup de biologia computacional i sistemes complexos de la UPC, qui fan aquests dibuixos de l'estat de la situació i que fan anàlisis diguem-ne, a setmanes vista, fins i tot, o a dies vista. Li preguntàvem a l'Adrià Comella sobre aquesta qüestió dels retards de les PCR, perquè em consta que tots els experts que analitzeu dades heu posat una miqueta amb moltes pinces a la xifra certament positiva que estem veient de la R, no? I ens ha dit, a nosaltres ens diuen els experts que no està sent falsa la dada que estem veient ara mateix. Tu opines el mateix, Clara?
Sí, ara ja, així com a principis de setmana érem molt prudents per això que comentes, perquè sabíem per la premsa i també d'alguns companys que ja estaven havent retards i que més amb el nivell d'incidència que estem i amb el col·lapse que tenen a atenció primària era esperable també, no? Però a poc, a mesura que ens van arribant aquestes dades de la setmana passada, no, que arriben amb retard, veiem que els indicadors es mouen una mica, però tampoc es mouen significativament. Per tant, jo crec que ara, després de 3-4 dies de baixada de la R, jo crec que podem donar aquest primer brot verd, encara queda molt camí per endavant, ho podem comentar, però jo crec que aquesta baixada la podem començar a donar per bona.
Mm-hmm. Quin és aquest camí per endavant, Clara?
Doncs és un camí llarg perquè anem comptant per setmanes, no per dies, com bé dèieu ara. No? Aleshores, el camí és... El primer pas era aquest, era frenar l'augment de la R, perquè la R no només la teníem alta, sinó que estava augmentant. És a dir, havíem passat les dues setmanes anteriors d'una R de 1,4 a una R d'1,5, si no vaig desencaminada, mm-hmm. que això vol dir que s'està accelerant el creixement. És a dir, és dramàtic, és més que exponencial, com si diguéssim, és un exponencial que s'accelera. El primer era frenar aquest augment de la R i començar a baixar la R. Començar a baixar la R vol dir, en aquest moment, que mentre estiguem per sobre d'1, seguim en creixement exponencial, nombre de casos, per tant, seguim anant a pitjor, però no hi anem tan de pressa. És a dir, a poc anem alentint. I alentint, quan aconseguim baixar la línia aquesta de la R1, aleshores és quan començarem a veure baixar els altres indicadors. Però mentrestant, els altres indicadors seguiran pujant. L'ordre, si voleu, seria primer aconseguir que la R ens baixi d'1, després ens començaran a baixar els casos nous, al cap de pocs dies ens baixaria la incidència aquesta de 14 dies que anem seguint també, més tard, al cap d'una setmana aproximadament del pic de casos nous, arribaríem al pic d'hospitalitzacions i d'UCIs, i al cap d'una o dues setmanes més ens arribaria el pic de morts. És a dir, tenim encara unes quantes setmanes per endavant molt complicades, sobretot per la primera línia, no? Com ara comentava.
Però vaja, aquest dibuix que l'has fet molt gràfic ens porta que el pic de les víctimes mortals és d'aquí un mes, aproximadament?
Una mica abans, jo crec. Mm-hmm. Sí, no, d'aquí la setmana que ve hauríem d'aconseguir arribar a aquesta R de 1.
Sí.
Les últimes mesures ens haurien d'ajudar a baixar-la. Aleshores, hem de veure ràpidament que baixen els nous casos, també. No és el mateix baixar la R de 0,1 en 0,1 a baixar-la de cop. Clar. Més avall, no? I, de fet, el paquet de mesures aprovat aquesta setmana ens haurien de fer baixar aquesta R una mica més ràpidament i a un valor una mica més baix que ens ho faci accelerar tot una mica més, no? I, per tant, avançar una mica també aquests pics.
Mm-hmm. En tot cas, ens queda un bon temps de 2-3 setmanes de veure que la situació va pitjor i d'imatges dures en respecte. Aquest segurament és el gran problema que tenim socialment, no? Que quan les coses s'estan posant lletges no ho veiem i quan s'estan començant a millorar tampoc ho veiem, no? Llavors, costa més d'entendre les decisions que pugui prendre o no una administració.
Sí, perquè, clar, aquí, per exemple, vam començar a parlar de mesures serioses fa 3 setmanes, diria, o 4, ja no
sí,
recordo.
Sí. Argimon va venir fa 3 setmanes, el dia 11, diria. Doncs imagina't, sí, 3 setmanes. I en aquell moment ningú li semblava que la situació estigués complicada, a ningú, i mira on estem.
Exacte, i en aquell moment ja teníem sobre la taula l'escenari que estem vivint ara. És a dir, l'evolució d'aquestes corbes s'assembla bastant a les prediccions que teníem sobre la taula. Per tant, tot això ja sabíem que passaria, no? I per això es van començar a implantar mesures i hem començat a veure efecte d'alguna d'elles, no? Però potser, per exemple, la que ens ha fallat més aquestes setmanes és la del teletreball, que probablement ens hagués ajudat a arribar en millors condicions a aquest nou paquet de mesures que s'ha hagut finalment de posar sobre la taula, no?
Els experts teniu clar que si es pogués, diguem-ne, obligar a totes les empreses a forçar aquest teletreball, seria una mesura més efectiva, per exemple, que no sé, que tancar bars i restaurants?
més efectiva, no ho sé, però probablement amb menys conseqüències personals, diguéssim, i econòmiques. El teletreball, al final, sembla, i de totes les mesures que tenim per aguantar aquest distanciament social, el teletreball seria de les menys nocives per a les persones que l'han de fer, no? A tots ens agrada treballar al cara a cara i veure les persones de carn i ossos, però al final, si tu aconsegueixes fer un bon teletreball, per dir-ho d'alguna manera, seguiràs cobrant a final de mes, no? En canvi, si et confinen a casa de forma obligada i no pots teletreballar, pot ser que et quedis sense feina, no? Per tant, jo crec que la mesura aquesta del teletreball hauríem d'intentar mantenir-la uns quants mesos.
És molt interessant això perquè fixeu-vos també els oients que la primera mesura que va dir el dia 11 d'octubre el senyor Argimon en aquest estudi, quan ningú pensava que estàvem en una situació difícil, sí que estàvem en una situació difícil però controlada, va ser teletreball, si us plau, teletreball. Potser sí que la reflexió que hem de fer, no només socialment, sinó també a nivell administratiu, és que la primera norma que s'ha d'aconseguir que sigui obligatòria és que les feines que puguin siguin de teletreball i que segueix de perquè evidentment s'evitaria molts mals majors, com està dient la Clara Prats, algunes mesures molt nocives, que és que senzillament us tanquem l'empresa, com en el cas de bars i restaurants, com en el cas de teatres, com en el cas de cinemes, s'evitarien. O potser s'alleugeririen d'alguna manera o si arribaria menys més temps a arribar si el teletreball es posés en marxa. O en aquest cas el que va anunciar també Argimon, que és la docència a distància a les universitats. I potser no caldria fer el que està passant en alguns altres llocs, i no sé com ho llegeixes tu, Clara, això que el Dani Prieto Lambra la setmana passada ens parlava del curtcircuit, no? que és un confinament total curt.
Curt, exacte. És una mesura que és efectiva, o almenys s'ha demostrat efectiva a Irlanda del Nord, diria. En parlàvem ahir amb ell, precisament. Uh-huh. A Irlanda del Nord van fer el curtcircuit un parell de setmanes. La primera, al cap d'una setmana ja tenien, l'R els havia baixat a 1, tot i que probablement això vindria de mesures anteriors. Però sí que la segona setmana havien baixat l'R a 0,7. És a dir, van passar d'un creixement exponencial a una frenada considerable amb aquest curtcircuit de dues setmanes. Ara el tenen en marxa a Gales, porten una setmana, per tant estem a l'expectativa de veure si té els mateixos resultats que Irlanda del Nord, i pel que em deien sembla que s'està valorant també fer-lo a Anglaterra. Uh-huh. És una mesura que és complicat trobar la mesura dient, perquè totes tenen moltíssimes conseqüències, no? I està clar que com més dura és una mesura, menys temps cal mantenir-la, si s'aplica a temps, no? Si anem tard, doncs no hi ha volta de full, però aplicades a temps, les mesures més dures poden durar menys temps i són més efectives, però també tenen un cost més elevat. Per tant, al final, entenc que al moment de prendre la decisió s'han de posar moltes coses sobre la taula, i també el marc legal entenc que és diferent, no? Que aquí sembla que hi hauria problemes per fer-ho. Però si la pregunta és si és efectiva, sí, és efectiva, sense cap mena de dubte.
Un parell de qüestions.
Des del punt de vista epidemiològic, eh?
Mm-hmm. No, en els altres aspectes, evidentment, té un cost enorme, en tots els aspectes econòmics i personals. Un parell de qüestions més que m'interessen especialment, perquè el grup de Biologia Computacional a la UPC no només el poso moltes cometes perquè és molta feina, però vull dir, no només feu aquest dibuix d'on estem i cap a on anem, que per cert, deixa'm dir que us felicito perquè heu fet una nova... Bueno, cada setmana poseu alguna cosa nova digital, i he vist un mapa que gairebé sembla Google Maps ara, amb dades molt, molt, molt àmplies sobre cada municipi. És a dir, ja, en fi, pràcticament totes les dades que necessitaríem. Això és nou de fa molt poc, no?
Sí, ho vam estrenar ahir. I deixa'm, sisplau, agrair moltíssim a Toni Sant Clement, que és la persona que ens ha fet aquest mapa fantàstic de forma absolutament desinteressada. I vaja, li estem infinitament agraïts, perquè el grup de recerca no tenim capacitat de fer aquesta mena d'eines, i en canvi creiem que és molt útil per la població, no? Per poder consultar com està la seva població. Ho tenim també a nivell mundial, no? Si algú té familiars a Bèlgica o a Argentina, no? Doncs es pot consultar també quin és l'estat epidemiològic d'aquell país, amb tots els índexs que coneixem bé aquí a casa nostra, no? I hem posat els diagrames de risc, els índexs de rebrot, tot això. ho tenim d'una forma molt, molt gràfica. Per tant, el meu agraïment per Toni Sant Clement.
Mirarem de penjar-ho a través de Twitter també, perquè realment és espectacular veure-ho, eh? I a qui li agrada i li interessen les dades, qui no li interessin es tornarà boig perquè no entendrà res, però qui li interessin és impressionant veure-ho. I això, molt, molt fàcilment. No, deia que no només feu això, sinó que també moltes vegades heu analitzat i n'hem parlat aquí la mobilitat de la gent. Ara que ja portem 14 dies de, en fi, de mesures que tenen a veure amb els bars i restaurants, 3 setmanes des que es va començar a dir que la gent fes teletreball, heu notat, i en els últims dies també, amb el toc de queda, etcètera, etcètera, heu notat un descens de la mobilitat? O és mossador això per veure?
L'hem començat a veure. De fet, analitzar la mobilitat és interessant perquè és un termòmetre que ens avança una mica els efectes de les mesures, no? Ara dèiem que els efectes sobre les estadístiques o sobre els indicadors els veiem al cap de 2 setmanes ben bones. Però veient com baixa la mobilitat durant aquestes 2 setmanes, podem anticipar una mica si estem en la bona direcció, si ens hem quedat curts, etc. Aleshores, ara les que tenim són les de la setmana passada, no aquesta que estem ara, sinó les de la setmana passada, que era la que teníem ja bars i restaurants tancats, on s'havia demanat el teletreball, on no, les universitats a distància. Va ser la primera setmana completa amb el primer paquet de mesures. Aleshores, les dades que tenim, això ho mirem amb dades d'un programa que es diu Facebook Data for Good, que són dades públiques anonimitzades absolutament, i vam veure que la mobilitat havia caigut uns 7 punts, més o menys, la setmana passada. Uh-huh. Això, de fet, ens va portar a dir que amb el teletreball ens havíem quedat curts, perquè l'objectiu seria que aquesta mobilitat caigués entre 10 i 15 punts més. Per tant, estaríem entre la meitat i el terç del camí. I el que estem veient ara en el comportament de la R reflecteix una mica el que vam veure la setmana passada. És a dir, sí, la mobilitat decreix una mica, per tant, sí, veurem algun efecte, però encara no serà suficient. Mm. Aleshores, ara estem molt atents a quan surtin les dades d'aquesta setmana i, sobretot, de dilluns que ve, que serà el primer dia ja amb aquest nou paquet de mesures, de veure a quin nivell es queda la mobilitat per poder començar a intuir si serà suficient o no. És a dir, si veurem aquesta caiguda forta de la R o si ens haurem quedat curts, que esperem que no.
Mm-hmm. Acabo. Ahir sentíem a la consellera de Cultura, Àngels Pons, al 9C de RAC1, quan li preguntaven per la cultura, i ella venia a dir que en el moment que ella es comprometia, que en el moment que baixéssim del 1 a la RT, és a dir, que per cada contagi n'hi hagués un altre, es comprometeu a reobrir els espais culturals. A tu et sembla una mesura o un anunci prudent?
Jo crec que a hores d'ara avançar mesures sense veure com evolucionen les dades és una mica arriscat, en el sentit que una cosa és la R, l'altra cosa seran veure fins a quin punt està baixant o a quin ritme, veure també a quin... Com evolucionen els hospitals, les UCIs, etcètera. Hem d'admirar la situació molt més enllà d'un sol indicador. Dit això, la situació és molt complicada perquè realment s'han tancat activitats que no són de risc, no? I amb això, doncs, tota la meva empatia cap al sector cultural, que a més m'hi sento personalment molt, molt propera, i també o el sector del lleure infantil o altres sectors, no?, que s'han vist afectats per aquestes mesures, i que les activitats en si que desenvolupen no són especialment de risc, no? Així com bars i restaurants sí que es va fer una mesura perquè era un entorn on s'havia demostrat que hi havia contagis, ara s'han limitat activitats on no hi havia especialment risc de contagi. És complicat, però hem d'intentar veure... És a dir, el paquet aquest de mesures que hem fet ara hauria pogut ser un curtcircuit, no?, on enviéssim a tothom a casa durant 2 setmanes. I no ha sigut així. El que ha buscat una mica és fer una reducció generalitzada de l'activitat social. És a dir, l'activitat de risc no està tant en el moment en què estàs fent un assaig d'una coral, si portes les mascaretes, tens les distàncies de seguretat, etc. Sinó... Perdó, és que he sentit...
Senyals horaris, deuen ser.
Perdó, sí. No, m'estaven trucant per una altra línia, perdona.
Disculpa.
Doncs, dèiem, no són les activitats en si, no?, o anar al teatre. Anar al teatre no és una activitat de risc, ni molt menys, no ho ha sigut i no hi ha hagut brots. Però estem buscant una reducció generalitzada de les interaccions socials, no? Aleshores, és en aquest sentit que es posen aquestes restriccions, i és costa molt d'explicar, costa molt d'assumir, i jo sóc la primera que em costa, no? Doncs el que em toca, les mesures que em toquen a mi de primera mà, a mi em costen, i a altres persones els hi costen unes altres, no? Però jo miraria de buscar el costat positiu. Esperem que si en 2 setmanes són efectives, totes aquestes que no són d'especial risc es puguin reobrir les primeres, no? I puguem fer-ho ja amb una R més baixa i amb la tranquil·litat, doncs, que la conversa de cantonada d'abans d'entrar aquesta activitat o el cafè que puguem prendre després no en generarà una situació d'especial risc perquè ja estarem a una incidència més baixa, no? Per tant, és una mica en aquest sentit que entenc que es prenen les mesures.
Passa un minut de 2:15. Un plaer, com sempre. Clara Prats, moltíssimes gràcies.